De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Set minuts que passen de les 4 de la tarda. Avui al Cacau de les 4 ens visita un dels principals estudiosos de l'humor gràfic a casa nostra. Des de l'any 1996 publica els seus dibuixos al diari La Vanguardia i des del 1997 a Mundo Deportivo. Ha estat jurat de premis de prestigi, ha escrit regularment sobre la imatge satírica a premsa especialitzada, ha exposat també els seus dibuixos a tot el món i avui és un dels principals referents de l'humor gràfic a casa nostra. De fet, la seva darrera novel·la gràfica és Xum, el dibuixant de les mans trencades, de Pagès Editors, que és un clar homenatge a Alfons Vila, dibuixant, militant del temps de la República i, de fet, un dels més populars dels anys 20 i 30. I també sindicalista, anarquista, víctima accidental d'una explosió, cap de turc, pres polític i, finalment, artista a l'exili, un morí l'agost del 1967 a Cuernavaca, Mèxic, als 69 anys. Avui donem la benvinguda aquí al Fabricació i ens fa especial il·lusió en Jaume Capdevila, més conegut com a Cap. Què tal? Com estàs, Jaume?
Doncs molt bé, no? Tot i que a aquesta hora jo estaria dormint, si pogués, però bueno, no, fer un esforç per ser aquí em fa molta il·lusió.
Sí, és l'hora de la migdiada,
sempre,
per
això,
Cap.
No perdono mai. Sí.
I quanta estona hi estàs?
Bueno, jo poso pijama i fins que...
Ah, en pijama,
I tant, home, una migdiada.
Professional,
sí,
la migdiada.
Si no has de fer bé, ja no t'hi posis. No, sí.
Molt bé. I després et lleves millor, no?
Em llevo de conya, clar, sí. Com més dors, més bé estàs, home. Sí.
Això és veritat.
I tant.
Escolta, dibuixes de dia o de nit?
Dibuixo tot quan convé, totes hores, no? No, com que el meu dia està partit en dos parts, no? Mm. Dos dies, jo faig cada dia en faig dos, no? Perquè em llevo d'hora, faig coses, em vaig a dormir, em torno a llevar i tot faig coses i me'n torno a anar a dormir. El dematí, com si diguéssim, és per omplir i a la tarda és per buidar, eh? Normalment és el dematí és més llegir, passejar, fer coses, anar a puestos i a la tarda és més produir, sí. Però si s'ha de dibuixar, jo dibuixo en qualsevol moment, en qualsevol circumstància, perquè dibuixar és com... Per mi és com respirar, no?
Sempre t'ha agradat tant dibuixar?
Sí, dibuixar és una manera de viure, no? Veus el món d'una manera diferent si l'has de dibuixar, no? Sí.
Com vas descobrir, tu, de dir... Ostres, que tu dius... És que és una manera de viure, no? Com vas descobrir que volies explicar històries i, si m'ho permet, Jaume, que eres bo explicant-les?
No. Jo diria que més que bo, que sóc és tossut, en el sentit en què tothom dibuixa. Tots quan som petits, abans d'escriure, tothom guixat parets i taules i papers també, però tothom dibuixem, perquè és una manera d'expressar-se que és natural, el dibuix. Què passa? Que arriba una edat que, pel que sigui, et comencen a entrar manies i deixes de dibuixar. Perquè et penses que no, jo no dibuixo bé, que això no se fa una casa i no se sent. Qui us diu que s'ha de semblar, no? És a dir, és una manera que tu tens per expressar-te. Una manera a la qual renunciem, no? I jo el que vaig fer és no renunciar a això. I, o sigui, vaig aprendre a llegir, a escriure i el que faci falta, però dibuixar, vaig continuar-ho fent. És a dir, jo soc un nen petit que continuo dibuixant i gaudint del dibuix. Tu veus un nen petit, quan dibuixen s'ho passen teta, no? Allà amb un llapis, comença a guixar coses i tu intentes entendre... No s'ha d'entendre, eh? És gaudir pel plaer de dibuixar, no? Doncs jo igual.
I això ha fet que el Cap, en Jaume Capdevila, porti tant temps fent vinyetes, no? I segueixis allà, continuant fent-ho o no?
Però què hem de fer, no? Dibuixar és fantàstic. Això, i dibuixar és una manera d'expressar-se. És a dir, jo penso que de l'escola tots hauríem de sortir, doncs sabent llegir i escriure, i no ets Kafka ni ets el Quim Monzó, però saps llegir i escriure. Si has d'escriure una redacció sobre què has fet el cap de setmana, va, escolti, millor o pitjor sabràs fer-ho. I trobo que és molt dolent que no sortim sabent dibuixar o que no ens faci por dibuixar. És a dir, no ets Picasso? No, però, escolti, això no és Pardenya, jo què sé, a una casa la puc dibuixar. Però el que faig jo no és només dibuixar, sinó que és això, intentar explicar una miqueta el món, que més que explicar el que vull és entendre el món, eh? I llavors entendre el món. I llavors la gràcia de la meva feina és que em permet sumar el dibuix, que és una via expressiva, amb l'humor. I l'humor és un altre univers de meravella i fascinació, perquè és una manera, realment, l'humor comparteix amb el cervell, una part que té a veure amb l'entendre les coses. Saps això de l'humor? No? Quan hi ha un acudit, no, és que no el pillo, no ho he entès. És que l'humor va d'entendre. Entendre, o sigui, és unir dues coses que aparentment no tenen res a veure, no? Per tant, com a eina per entendre el món, l'humor és fenomenal, no?
Clar, d'aquesta manera podríem dir que amb l'humor s'entén molt més la realitat, no?
S'entén d'una manera diferent, perquè no, l'humor no substitueix la reflexió, l'humor no substitueix la lectura, l'humor no substitueix cap dels processos cognitius normals, però te'ls complementa, te'ls fa molt més rics, te'ls pot fer molt més profunds. Et permet mirar les coses des d'un altre punt de vista, que no és l'habitual, que és una miqueta més gamberro, és més lúdic. Al ser més lúdic no vol dir que no sigui seriós, però com a mínim no és avorrit. L'humor és una meravella també minusvalorada, no? En el sentit en que tot el que és divertit ja fa ferum de que no és prou intel·lectual, no està prou valorat. No, l'humor és una meravella. I és veritat, doncs, que a vegades l'humor és corrosiu, és abrasiu, és faltón, és gamberro, però també és la gràcia, no? L'humor transita per allà on... Com a éssers socials, a vegades no podem transitar. Hi ha unes convencions, hi ha coses de les quals millor no parlar-ne, per bona educació, per tarannà, per social... L'humor et permet fer una incursió a tots aquests espais on no pots fer... Les bromes que més gràcies ens fan són les de pipí, cul, caca, tot, sexe... Per què? Perquè en principi no és una cosa que tu arribis aquí. Bon dia, què tal? No, has cagat bé avui? Sí, molt bé. Em vaig bé de ventre. No és una cosa que parlis... Però de cop fas la... Veus, ja esteu rient. Doncs fas la tonteria, no?
Estic rient perquè et sorprendries.
Us ho expliqueu. Bueno, sí. No, perquè aquí ja hi ha massa confiança, ja ho veig.
No, però entenc el que vols dir.
No, però és això, transitar per aquells llocs on realment... Sí. No, sí. I està bé, no? La gràcia, doncs això, perquè transitar pel límit... També està bé, no? Per al límit hi ha vistes interessants.
Clar, deixa'm preguntar-te, ara parlarem de Xum.
O no?
No, home, sí, que ens fa gràcia que
ens parlis. No, és que em dius bon dia i jo puc estar un quart d'hora parlant del que sigui, és que dic que no, que igual no arribem. Quan s'acaba aquest programa?
Ui, a quina hora acabem?
Sí.
A les 6.
Vale, perfecte, mira, l'hora que em llevo, o sigui que tinc temps, eh?
Estupendo. No, Jaume, jo et volia preguntar, ens interessa molt saber també com és el procés de creació teu, del Jaume Capdevila. Sí. És a dir, tu et passes més temps pensant el dibuix, la idea que vols transmetre o dibuixant-ho, no? Com és aquest procés de creació?
Bueno, sí. El meu procés de creació és una mica com jo, que és caòtic, eh? És a dir, la creació, bé, es fa, i no et sabria dir exactament com, no? Però és veritat que hi ha una part mecànica que és realitzar la pàgina, fer el dibuix o fer la vinyeta, que s'ha de dibuixar, que s'ha de un paper que no hi ha res, s'ha de sortir una cosa que dibuixada... Mm. Però és veritat que la part més important és la prèvia. La prèvia implica saber què vols dir, veure d'això què vols dir, com ho dius, avaluar diferents opcions per dir-ho, de la millor manera, trobar tot això. I això és un procés que pot ser tan llarg com vulguis, no? Jo estic acostumat a fer, amb diversos mitjans, una vinyeta, com mínim, una vinyeta cada dia. O sigui, la meva feina sempre, dissabtes, diumenges, festes, a l'estiu, a l'hivern, sigui quan sigui, una vinyeta pel diari... A vegades una vinyeta per no sé quina revista, per no... A vegades hi ha dies que en dibuixo moltes, però hi ha dies que només he de dibuixar una vinyeta. Però sempre. I ha de sortir sempre alguna cosa. Com més temps dones voltes a les coses que si tens una vinyeta, igual t'hi pots estar pensant tot el dia. Aviam, no, podria fer això, no? I si ho faig així, i si parlo d'allò... Bueno, aviam, tornem a mirar a veure que no hagi passat alguna cosa i tot tornes... Ah, mira, ha passat això. Doncs, canviem, esborro. És a dir, pots donar-hi tant... Si he de fer, jo què sé, 12 o 15 vinyetes i una pàgina, no sé què, escolta, no hi penso gaire, pim-pam, 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 i surten les 12 en un moment, o un còmic, no? Això del Xum, no? Després en podem parlar, però no és una cosa... Faig el dibuix, el publico, i ja està. I si llavors m'ho miro i dic, home, podries haver dit... No, ni podries ni res, ja està.
Ja està. Escolti, fet.
Ja està fet, i més sempre vaig a l'últim moment, és a dir, que els del diari els faig patir sempre bastant, perquè si s'ha d'enviar a les 8, doncs jo a les 8 i 5 poder ja el tenen, però abans no,
Tu apures.
En canvi, fer un llibre que el tens sobre la taula i és un projecte, són moltes pàgines, te vas mirant, un dia fas una pàgina, l'endemà fas una altra, i al cap d'un mes tu tornes a mirar i mires la primera i dius, ostres, no m'agrada gaire, saps què? La torno a fer, no? I això també és un procés que es pot allargar moltíssim, no? Perquè, clar, no, això no són matemàtica, no és física quàntica,
no hi ha la fórmula.
Clar, 2 i 2, 4. Val, doncs 2 i 2, 4, sí. No hi donem més voltes. Sí. En canvi, això, escolti, aquesta pàgina, home, podria ser... Ah, podria canviar la perspectiva, no? Podria canviar el color, no? L'enquadrament. Més a prop, més lluny. Oh, això és infinit. I totes les possibilitats són bones, no? Llavors has de triar la que a tu et sembla que és la més adient. que no vol dir que sigui la més bona, però bueno, escolti's.
I que curiós, Jaume, quan dius això, perquè dius totes les possibilitats són bones, també passa una mica, no?, amb les teves vinyetes, que potser molt probablement t'haurà escrit la gent i dir, ostres, aquest, això no ho entenc, cap a on volies tirar? Això t'ha passat o no?
Jo, els que escriuen són els que es queixen, no tant els que... Però jo això és una de les coses que m'interessen més, en el sentit de que les meves vinyetes, els meus dibuixos, normalment intento que siguin oberts. És a dir, jo penso que una de les coses més interessants que té aquest llenguatge, que és el dibuix d'humor, o el dibuix del còmic, però sobretot la meva especialitat és la caricatura política, el dibuix d'humor, és que la lectura sigui oberta. És a dir, jo et faig un dibuix, et presento una escena, hi ha una vinyeta, un acudit que pot ser més o menys graciós, però que al final jo l'empaqueto, diguéssim, el dibuixo, l'envio al diari i l'endemà es publica, i és el lector, a mi m'interessa molt que sigui el lector, cada lector, cada lectora, cada persona que llegeixi en les seves circumstàncies, amb els seus coneixements, amb les seves idees, que faci l'esforç de carregar el dibuix. Clar, jo no em puc posar al costat del quiosc, no? Cada persona que compra el diari, escolti, jo volia dir, qui diu això, però jo en realitat el que volia... No, escolti, la gràcia és que és una feina que és compartida. Jo el poso aquí i llavors tu te'l fas teu, te'l llegeixes. Hi ha acudits que funcionen molt, però no és perquè el dibuix sigui més bo, més bo, no, o més dolent, no, és perquè tu, en aquell dibuix, hi carregues les coses, les teves neures, les teves coses, i fa que la teva connexió amb aquell dibuix, pel tema, pel que sigui, pam, connecti. I aquesta és la gràcia, penso, dels dibuixos, que són prou oberts com perquè tothom hi pot trobar... Jo m'he trobat amb vinyetes que he publicat que dos persones d'ideologia completament diferent, amb la mateixa vinyeta, hi veuen que la vinyeta diu una cosa contrària. No, aquests, estàs carregant amb aquests, no, t'estàs carregant amb els altres. Però, escolti, la vinyeta, precisament, la gràcia és aquesta, que t'obre un panorama que vegis les coses d'una altra manera, no? I jo trobo que això és molt interessant, perquè estem acostumats als mitjans, a les columnes d'opinió, els titulars, les entrevistes, les tertúlies, les ràdios, les teles... Tothom et diu de forma molt mastegada el que has de pensar, no? Ja et donen els arguments, empaquetats, aquí plastificats, punts
servits
per consumir. Sí, escolti,
exacte.
No, perquè això... Sí. I la gent recita... El que és, ja m'ho han dit a la tele, i llavors si tu ets d'aquesta corda dius això, si ets d'altra corda dius allò altre, i cada vegada reflexionem més. A mi m'interessa aquesta reflexió, és a dir, escolti, jo et presento això, i això xoca, no xoca, t'agrada, no t'agrada, grinyola, no grinyola, et fa riure, no et fa riure, és igual. Però la feina l'has de fer tu, jo no te la dono, jo no sé què penso, sí que ho sé, però vull dir, no gaire, no? Vull dir, cada dia penso una cosa una miqueta diferent, no entenc res, no ho sé, no et sabria dir, què vols que jo hagi de dir amb la gent que han de pensar, Déu nos en guard.
Però és molt curiós el que estàs dient, perquè de primeres sembla una feina com, si m'ho permets, com solitària, però que arriba molta gent, que és el que tu deies, que al final és una feina compartida. No? Però aquest esperit de
fins... Home, si no, solitària ho és a dir, és una cosa que em faig
perquè
jo sol.
Tu li ensenyes les vinyetes?
No, jo si puc no ensenyar-ho a ningú, a mi em fa molta vergonya ensenyar-ho. I a més, per exemple, clar, ara estic a casa meva, jo què sé, en pijama, faig el dibuix, l'envio, i ja està. I si no l'he fotut una molt grossa, doncs no em diuen del dia, escolta, aquesta vinyeta, que poder que hi donem una volta, perquè estàs, no sé si t'has fixat, però no sé què, a vegades passa. I
clar,
jo què sé, hi ha lectures que jo no he fet o no he valorat, i jo estic molt obert. Vull dir, una cosa és la censura, que és quan hi ha una estructura que t'impedeix dir un seguit de coses, i una altra cosa és que en el mitjà en el qual tu publiques hi hagi una cosa que tu estàs dient i que amb ells allò els faci sentir incòmodes. Jo penso que això es pot matisar, és a dir, no és censura, és senzillament doncs, que grinyola amb la línia editorial. Però és veritat que, en aquest sentit, la feina és solitària, però abans, clar, jo ja tinc una certa edat i recordo els diaris com es feien abans, i havia per fer un dibuix havies de ser la redacció, feies el dibuix, l'havies d'entregar amb un senyor que anava una bata blanca, que era el que feia el fotolit, i hi havia tot un procés tècnic, però el dibuix havia de ser la redacció fins que no es va inventar el fax. Jo no podia estar a casa meva i des de la distància enviar un dibuix. O sigui, les cròniques es podien... Hi havia un tio que explicava les cròniques per telèfon i una altra la picava, però el dibuix no. Físicament, i si me'n volia anar 3 dies, havia de deixar 3 dibuixos fets per 3 dies. I si me'n volia anar una setmana, 7 dibuixos fets, o ser allà, no? I clar, quan entregues el dibuix, no l'entregues directament al gravador, l'has d'entregar, doncs, jo què sé, al redactor en cap, al subdirector, al director del diari... I a mi això és un procés que sempre m'ha fet molta vergonya, perquè em fa molta vergonya. Llavors, jo l'envio, i que s'ho miri, qui s'ho hagi de mirar, però jo sé d'allà davant veure la cara que poso i em posa molt incòmode, no? I la gent també, bueno, doncs no sé, em fa molta gràcia, jo què sé, anar al metro i veure gent que... Ara ja no, tothom mira el mòbil.
T'ha passat això, que estàs al metro
sí,
i de cop
ara
i volta?
Ara tothom mira el mòbil i ja està.
Ja,
però abans la gent
així.
Llegia el diari, el metro, o els bars, o el que sigui, no? I jo estar allà al costat i veure que una persona va passant pàgina i dic, ara, falten dues pàgines per la teva, falta una pàgina per la teva, mira, ara arriba res... I, bueno, escolti, això de llegir una vinyeta del diari dura 10 segons, com a molt, no? Però a veure si riu, si no riu, si posa cara de no sé què, si no se la mira... Va. Les esqueles i això és el que té més èxit del diari, no tant les vinyetes. No?
Ostres,
no
sé. Això és fascinant. Escolta'm una cosa, com el protagonista d'aquest fantàstic llibre que ens presentes avui, Xum, el dibuixant de les mans trencades, tu dibuixaries encara també... Amb bueno, les mans trencades o no?
Sí, no, és que, bueno, les mans... Home, va bé tenir tots els dits per dibuixar, no? Però al final dibuixar no es fa amb les mans, no? Es fa amb, forma part de tu, de la necessitat d'expressar-te. Hi ha gent que xiula, hi ha gent que balla, hi ha gent que, jo què sé, li agrada menjar arròs, jo què sé, no sé, hi ha gustos per tot.
Sí.
A mi també m'agrada xiular i també m'agrada ballar, però també m'agrada dibuixar, no? I dibuixar és un plaer. No?
És el que deies tu, sí. Que et surt, és que és com respirar.
Sí, sí, per mi
tu.
És com respirar.
És com respirar.
I els dibuixants, la gent que dibuixem, i amb el Xum és un personatge doncs, amb qui m'hi he sentit també identificat i m'ha interessat molt
Clar.
El fet d'explicar la vida d'un dibuixant, perquè realment jo també el sé dibuixant, doncs a vegades dius, home, hi ha punts de contacte, o pots explicar coses a la gent com pensa un dibuixant, perquè és que jo sóc dibuixant. Puc pensar com un dibuixant,
I
no?
I com pensa un dibuixant, Jaume?
Bueno, pensa un poc, perquè dibuixar és una cosa que és com sensorial, és a dir, et permet desconnectar i deixar de pensar, posar-te a fer la part mecànica del dibuix i centrar-te en veure si una ratlla... El plaer de veure que una ratlla va cap aquí, xixi, i ajuntada amb una altra, i ja surten unes formes, i això és una màgia espectacular, és a dir, és màgia veure-ho, anar a un museu i veure un dibuix ben fet, a mi és una cosa que em fa... emocionar, no? Veure un dibuix maco, a mi és una cosa que sempre m'ha agradat moltíssim. Però fer-lo encara és més fascinant, no? Perquè estàs allà concentrat en la línia. A vegades saps cap on ha d'anar la línia, però a vegades potser no del tot, no? I et sorprèn també què va sortint. I això és un procés que és màgic.
I és orgànic.
Dibuixar és màgic.
Qui és en Xum? O sigui, qui era Alfons Vila, no? I per què has cregut, tu deies, convenient de dedicar-li aquesta novel·la gràfica?
Bé, això és complicat, bueno, complicat i llarg, eh? Dius que tenim temps fins a les 6. Va, anem bé. El Xum és un dibuixant que durant els anys 20 i els anys 30 del segle XX era un dibuixant que va ser molt, 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 molt popular, molt conegut, era molt famós, era una mena d'Star Star System, no?
Star System de la... Sí, sí.
Com el Taylor Swift dels dibuixants de premsa de la República, no?
O com tu ara.
Déu-nos en guany. No, ara ja, com que ningú llegeix diaris, ja no ens coneix ningú. Abans, quan hi havia l'època del Cesc i el Peric, la gent encara llegia diaris, sí. I el Cesc i el Peric, els coneixia tothom. Avui, ja no llegeix diaris ningú, tu vas als puestos i dius, cap de què? Cap de pardals, cap de trons, cap de què, no? Ja no et coneix ningú. Però bé, escolti, estem aquí. Però el Xum era realment un personatge que va ser molt, molt, molt conegut a l'època, però que després la seva mòria... Clar, això va ser durant la República, els anys 20, que va haver-hi Primo de Rivera, la República, i després ve una guerra civil i una dictadura. I una dictadura, diguéssim, que això de la gent d'esquerres no els hi caien gaire bé, no?, amb aquests, sí. D'aquesta dictadura. I van esborrar bastant, i van fer sistemàticament i amb gràcia, tot un seguit de coses, la memòria d'un seguit de gent, van intentar esborrar el català, i van molt tantes coses, no? Però és veritat que amb aquest personatge, precisament, doncs, van fer gran feina, no? I després d'això, a finals de franquisme i això, doncs, quan alguns dels que van començar a intentar recuperar aquesta memòria d'abans de la guerra, doncs, trobaven pàgines de revista o articles, sortia aquest Xum, qui és? Aleshores, amb Lluís Solà i Dax i Josep Maria Cadena, que també surten en aquest llibre al principi, ells són dos... El Josep Maria Cadena és un gran periodista, crític d'art, que tenen tots dos més de 90 anys ara mateix, no? I són dos dels grans estudiosos de la premsa satírica d'aquest país i dels dibuixants. I una de les coses, entre moltes obres que han fet, una de les coses que tenien al cap era fer la biografia d'aquest dibuixant. I fa uns 10 anys o 12 anys ells hi havien anat treballant, havien anat aplegant documentació i tenien ficada la banya a fer-ho, però no hi havia manera que això acabés lligant, no? I quan, bueno, parlant-ne amb un sopar, va, fem-ho, posem-nos-hi, no sé què. I...
va ser amb un sopar, eh?
Sí,
parlar,
les coses s'arreglen sempre amb un sopar, no, no. El dinar no, perquè després tothom ha de fugir corrents a dormir, però...
i s'ha de fer la migdiada,
sí, sí, per això,
exacte.
Per això. Però els sopars, com que pots allargar després tant com faci falta, perquè, total, després només ve la nit, doncs s'arregla el món amb un sopar. I sí, vam dir, escolta, va, posem-nos-hi, no? I jo vaig ser una miqueta la Lioli de perquè aquest llibre doncs tires endavant, i vam escriure una biografia del Xum, del personatge, que és un personatge complex, perquè...
al principi es pensava que no era
per això mateix. Alfons Vilafranquesa és un personatge que les va passar a Canutes quan era jove, sobretot, es va fugar de casa, va tenir diverses peripècies, però després va militar en l'anarquisme, i com que va participar en grups, diguéssim, que feien, diguéssim, una miqueta de soroll pel seu compte, tenia documentació falsa. Amb un atemptat anarquista va resultar ferit, el van detenir, però, clar, portava documentació falsa. Per tant, amb tot el judici i tot el que parla la premsa d'ell, parlen amb un altre nom, o sigui, la identitat que té és un altre. Al final condemnen, primer prenen pena de mort, després li commuten per una cadena perpètua perquè hi ha una campanya internacional per alliberar-lo, és a dir, per això es va fer molt popular, perquè realment, diguéssim també, que d'alguna manera se'l va utilitzar. Això també és una cosa que tu mitjanament explicant en el llibre, com una mica de cap de turc. Això era l'època de la dictadura de Primo de Rivera, i les forces d'esquerra que volien debilitar el règim i es troben amb la figura d'Alfons Vila, que estava presoner, que era com un artista. Van fer una gran campanya doncs, perquè el dictador l'alliberés, en el sentit en que era allò un win-win, que en diuen, no? O sigui, si l'executaven, un tio condemnat a mort, si l'executen són uns assassins salvatges que no respecten l'art, la sensibilitat, un tio jove que les ha passat canutes i no sé què. Si l'alliberen, són dèbils perquè han cedit a les pressions que s'ha fet doncs, des de la premsa d'esquerres. Va haver una gran campanya, va ser un personatge que va ser molt conegut. I des de la presó, ell va passar 10 anys tancat a la presó, fins que va arribar a la República... ell dibuixava en moltes publicacions, sobretot publicacions d'esquerra, anarquistes...
I ho feia, ho continuava fent, des de la presó.
Sí, no, de fet, Xum, com a pseudònim, és a dir, perquè ell, clar, l'agafa, ell es diu Alfons Vila, l'agafen amb un nom fals, que és Joan Baptista Atxer. I de cop li comencen a demanar, doncs, si ets dibuixant, dibuixa, no? No pot firmar Vila, perquè és el seu nom de veritat, el nom amb el que firmava els dibuixos abans de que el detinguessin. Mm. Perquè ningú sap que es diu Vila i està a la presó i ja té prou follon amb tot lo de l'anarquista, com a sobre perquè descobreixin que té una identitat falsa. Bueno, i s'inventa aquest nom Xum, que té a veure amb un amic seu que és el que l'inicia en l'anarquisme, que firmava articles com a Xum Blériot, que era una barreja de Lluís Humbert, que era un pseudònim, també era un nom fals. És a dir, bueno, hi ha tot un merder de noms i d'identitats falses. De fet, al llibre també hi ha un joc que està firmat com a Jaume Capdevila com a guionista i Cap com a dibuixant.
És que, perdona, no? És que et anava a preguntar, Jaume, perquè o sigui, és un llibre que és fruit de la teva faceta de divulgador i a l'hora de dibuixar, no sé si t'ha resultat senzill treballar a quatre mans.
Home, m'hi he entès molt bé amb aquest dibuixant, perquè tot el que jo li proposava em deia que sí.
Ho deia que sí, sí. Estava d'acord.
No, l'avantatge d'això és que, clar, primer havíem escrit el llibre biogràfic en sèrio, per tant, tota la feina de documentació i tota la feina d'investigació, que això és el que costa en una biografia, buscar, aplegar la documentació...
Clar, és que és una feinada.
Sí, però tot això ho teníem fet, perquè primer vam publicar la biografia ben feta. I com que després vam posar aquest personatge, diguéssim, no de moda, però que se'n va parlar, des d'aquesta editorial, escolta, i per què no fem una versió en còmic de la biografia d'aquest autor, no?
I què és el que més difícil t'ha resultat? Perquè és que has creat un thriller directament amb això.
Aquí està. O sigui, clar, quan fas una biografia, hem de pensar que tu fas una biografia escrita... pots aprofundir, pots explicar doncs, les fonts, pots explicar els detalls, pots divagar, fins i tot. Quan fas una biografia en còmic, has de fer altres coses, és a dir, aprofundir molt no es pot, és a dir, però pots transmetre una miqueta unes sensacions, pots transmetre pinzellades d'unes realitats que no es poden explicar en paraules, no? que la pots transmetre a través del dibuix, dels diàlegs, etcètera. No? Per tant, jo el que em vaig trencar més les banyes va ser a trobar una estructura narrativa que no fos un rotllo. Per què? Perquè una biografia, escolti, un senyor... Sí, molt que amb aquest senyor li passen moltes coses, perquè és un artista, la bomba...
Com a vida,
quina vida, és molt interessant. Sí, és una vida de pel·lícula, sí. Però encara que passin moltes coses, clar, si tu comences... Doncs, bueno, va néixer aquí, va fer això, li va passar allò, i... per molt que hi ha coses interessants, això... no deixa de ser avorrit. La gràcia és explicar això d'una manera que hi hagi una certa tensió narrativa al llarg de la biografia. Al final, quan tu fas una ficció, per exemple, pots inventar-te el que vulguis i de cop dius, home, aquí em cal doncs, una pujada de ritme, un canvi de... Un, allò, que el que era dolent sembla... De cop és bo, el que era bo sembla... Hi ha coses, cops d'efecte, pots fer el que vulguis. Quan fas una biografia de veritat, escolti, són faves comptades, és el que hi ha. Doncs trobar el desllorigador per com explicar aquesta biografia de manera que enganxi, que sigui interessant, que tot el que explico és el que va passar. Però com ho explico perquè... Jo, la veritat, quan llegeix moltes de les biografies, que jo sóc un gran lector de còmics, no? M'agraden els dibuixets i la caricatura i els dibuixos, però els còmics, que són cosins germans, però formen part de la família, doncs. I la majoria de biografies, clar, intenten ser molt fidels al que li ha passat amb aquest personatge, però a vegades són una miqueta rotllo, en el sentit en que una biografia t'explica, va néixer, va fer això, va passar això, va fer allò altre, oi, que important, i què tal, i molt bé. Jo he passat de tot això. Jo m'ha interessat molt més explicar una miqueta l'època, o sigui, una cosa que m'ha interessat molt és que tu traslladar-te dins d'aquella època, explicar una miqueta tota la situació social i política del moment, és a dir, veure aquesta conflictivitat social, veure que és un moment en què es guanyen i es lluiten molts drets que ara gaudim i que els perdrem, ara perquè ara els sembla que això està tot fet i cada vegada anem a pitjor. És una època en què hi ha tot un seguit de coses molt interessants. Jo m'ha interessat molt més plantejar-te tot això, i en el fons la biografia d'aquest senyor doncs hi és, però està allà, no és el més important. I de fet, ell, tot i ser el protagonista, pràcticament en cap moment no parla, és allà, no? I la manera que he fet, que em vaig plantejar, no, de fer això, és com si fos un documental en el qual hi ha diferents personatges que el van tractar, que el van conèixer, que l'han conegut, el que sigui, que t'expliquen coses, i cadascú t'explica, clar, el que sap. Si tu tens un narrador omniscient, una persona que t'explica i que ho sap tot, amb una biografia com un personatge com aquest, que encara hi ha punts foscos, com ho expliques? Una cosa, un tio que ho sap tot, com t'explica una cosa que no saps?
Totalment complicat.
En canvi, tu, doncs, si cada personatge t'explica el que ell sap d'aquell moment, d'aquella circumstància, d'allò, vas fent tot de peces que al final el lector és el que ha d'anar posant el trencaclosques en solfa, no? I penso que és molt més interessant, molt més enriquidor, molt més... Bé, aquí anem, no? No sé.
Jaume, ho hem de deixar aquí. Ja. Escolta, molt d'espera, per ser l'hora de la migdiada, trobo.
Bé, dec estar dopat, perquè, clar, per poder estar aquí, doncs m'he fotut 15 cafès, perquè si no jo estaria aquí estirat a sobre
doncs,
la taula.
Doncs escolta, tot el contrari, ha estat un plaer escoltar-te.
Ha sigut meu.
Escolteu, si voleu saber més, si voleu fer una ullada amb aquest thriller doncs que ens ha creat a quatre mans Jaume Capdevila en cap, amb aquest xum, el dibuixant de les mans trencades, sens dubte segur que serà un plaer per vosaltres. Moltíssimes gràcies, de debò, cap.
Gràcies,
ja tens al cap alguna il·lustració pròxima o no? Així que
jo vaig fent el que puc, no? Ara, de còmic, sempre que n'acabo un, dic que no en faré mai més cap, perquè és una feinada...
Prou, eh?
Sí, però bueno, la setmana que ve segurament si em diuen escolta, podríem fer, dic, va, som-hi, no?
Anem-hi.
Sí.
Molt bé. Doncs el seguirem llegint, mirant i d'alguna manera també sentint aquestes vinyetes doncs, que ens té acostumats al cap tant a La Vanguardia com al Mundo Deportivo i ara també amb aquest llibre. Això, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, va, 4 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Seguim aquí el Fabricació. No sé si tenim a la Pi Bernat, que avui ens vol demanar. Venim de la Revetlla de Sant Joan. Per tant, la paraula d'aquesta setmana és ben fàcil. Fum. Ara venim.
Li poso tot el cariño, baixa ixe foc, volen la base ben feta. Si a mi se'm talla la salsa, un nou bufo. Mai menjaré de calent, he de mantindre esta farsa. Qui paga mana, sóc jo, són eixes clients. Volen paraules com armes, dignes i plenes, que obrigues cor i cartera. Volen metàfores i actes, drama i teatre. Volen titella i trinxera. Volen que passes l'examen que ells posen. Volen ser jutges i autoritat. Volen que dones la pasta que guanyes. Diguem-ho clar, volen manar. Deixa que traga l'aigua subhasta ja.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Pujar tots al cotxe, arrenquem i explorar-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Demano la paraula.
Què tal, Pi Bernat? Com estàs?
Molt bé, bon dia.
Molt bon dia. A veure, ja ha passat la revetlla i si una cosa hi ha hagut, és foc.
Sí, molta foguera, moltes baixades de falles pel Pirineu, oi?
Moltes.
Però la paraula d'avui no és foc, sinó el seu indici. Avui us donaré fum en lloc de llum.
I t'encens un cigarro sense ganes de fumar i l'apagues aviat i tornes a aixecar i de sobte tens por de sentir-te tan buit i te'n vas cap al pub i no trobes ningú.
Així doncs, a veure, Pipe, no és foc ni llum, sinó que la paraula d'avui és fum. Uh-huh. I què ens expliques d'aquesta paraula? Ve del llatí.
Ve del llatí, sí. Del llatí fumus, amb el mateix significat. I ja veus que avui la història s'acaba aquí, és curteta. Però, a veure, mirem què en fem del fum en català. La primera cosa que hem de notar és que fum té el sentit estricte, el sentit recte del fum d'un incendi, aquesta mena de gas, producte d'una combustió, que de vegades pot ser més o menys fosc, depèn del que es cremi, oi? Però després tenim un significat variat que dona molt de joc a la llengua, que és quan fum vol dir cosa vana o també exageració o fins i tot excitació, segons els contextos.
Així segur que avui les locucions són abundants, sí. Ja ens ho suposem, no? A veure, a mi, clar, és que ja em ve un al cap claríssimament, tenir fums, no? Quan algú això que s'ho té molt cregut.
Molt bé, correctíssim, sí, sí. Ara hi aprofundirem, però mira, la primera locució abans d'aquesta, del sentit recte i no figurat, en tenim una que és fer fum, que és la xemeneia fa fum, llença o treu fum. I ara, com deies, en sentit figurat, la primera pot ser aquesta que has dit, tenir fums, que vol dir tenir pretensions, ser molt orgullós, i quan a l'inrevés vols que algú aterri, que surti del seu pedestal, li abaixes els fums. I una altra de semblant a tenir fum, però tenir fums però amb un matís, que és tenir fums d'una cosa, que aleshores vol dir tenir-ne indicis, tenir fums d'una cosa. Més, a veure, Mercè, saps aquella que diem de m'està pujant la mosca al nas?
Sí, home, sí, no? Que t'estàs...
Enfadant, no?
Exacte.
Doncs mira, també pots dir m'estan pujant els fums al nas, que vol dir que m'estic irritant, que m'estic encenent, ara, fins i tot, d'ira. Una cosa així forta. Una altra, anar-se'n una cosa amb fum.
Anar-se'n una cosa amb fum?
Això és, doncs, perdre's.
Perdre res.
Sense cap resultat.
Val.
Anar-se'n una cosa amb
anorris.
Fum. Anorris, sí.
Val.
Una de molt divertida. Fer l'anada del fum.
Mm.
Això ho pots dir quan algú marxa per no tornar mai més. Marxa per sempre. Fer l'anada del fum. Jo no la sabia.
Jo tampoc. Ara està... No la sabia, aquesta. Fer sí. l'anada del
està
fum.
Bé. Mm. Està bé. I, Mercè, saps com pots dir algú que dona mal exemple?
Mal exemple? A veure, ostres, ara no se m'acut cap frase.
A veure, mira, n'he trobat una que diu aquest dona fum en lloc de llum. És a dir, que dona mal exemple. Dona fum en lloc de llum. I si una persona no ha sortit mai del seu entorn, doncs mira, podem dir no ha sortit mai del fum de l'olla. És a dir, li falta experiència i no ha sortit mai del seu, de la seva zona de confort, no?, que diuen ara. I una altra, a veure si saps què pot voler dir arribar en el fum de les candeles.
Arribar en el fum de les candeles, no serà que arriba tard?
Molt bé, sí, sí, sí. És una variant del que potser fem servir més d'arribar a misses dites. Doncs és arribar en el fum de les candeles quan ja s'han apagat, per tant, ja s'acaba la festa, no? I si venc fum, vendre fum...
Home,
Què?
Si vens fum és allò, si fas promeses que no se les creu ningú, no?
Exacte, vendre fum és fer o dir promeses vanes, perfecte. I d'aquí fem servir també l'expressió és com una cortina de fum, quan diem que una cosa no és res de res. No? Això és una cortina de fum, tot és aparença i a darrere no hi ha res. Abans de continuar, deixa'm tornar als significats de la paraula fum. Saps que també vol dir, fum vol dir gran nombre, gran quantitat. Usat així, mira, em posaré un exemple. De mentides em deia un fum. Això vol dir que en deia moltes. Fum, en el sentit de gran quantitat. També tenim la locució ser fum d'estampa. Aquí ens n'hem d'anar al món de la impremta, perquè resulta que el fum d'estampa eren unes pólvores que s'obtenien de cremar la pega grega i que el feien servir els impressors, per com si fos tinta, no? I es veu que tacaven moltíssim. Mm. Doncs la locució ser fum d'estampa vol dir ser poc eficaç.
Fum, tot volant i fent piruetes, gaudint d'aquell perfum, se'ls venien les siluetes. Allò era el paradís, no es pot pas ser més feliç.
A veure, un fum de locucions, Montse, de frases fetes, entenc que també, no? Segur que n'has trobat unes quantes.
Exacte, molt bé, com deies tu, un fum, un bon fum. A veure, us n'he seleccionat unes quantes. La primera diu, amor de lluny i fum d'estampa, tot és un.
Això, a veure, o sigui, amor de llum...
De lluny, amor i fum d'estampa, de tot és u. A veure, ja ara que ja saps que el fum d'estampa que t'ho he explicat no anava massa bé, doncs mantenir una relació amb algú que tens lluny, es veu que tampoc. Amor de lluny i fum d'estampa, tot és u. Un altre que diu, el mal costum, dona-li fum. Això vol dir que convé fer fora els mals hàbits. Sempre cal millorar, per tant, el mal costum, dona-li fum. Fes-lo fora. Quan era festa grossa als pobles i es veu que feien la missa major i llavors deien fum del tar, botifarres a l'olla. Sí. Això era una expressió que volia dir que aquell dia esperava la taula amb les millors menges. Fum del tar, botifarres a l'olla. Un altre refrany que explica que encara que vulguem tapar una mentida o dissimular-la, al final tot se sap. Per fondo que es faci el foc, el fum respira. Tot se sabrà. A veure, una altra. Per quan tu vols creure tot, encara que tot sigui una cortina de fum, doncs mira, pots dir, costum fa veure llum allò que és fum. Aquesta fins i tot costa de pronunciar, eh? És com un embarbussament. Costum fa veure llum allò que és fum. I per acabar, un seguit de frases fetes, d'aquelles que ens fan dir que sí amb el cap, que expliquen la vida...
Oi, que sí, com ens agraden, sí. Sí. Aquestes, a veure.
Baralles de canalla, foc de palla. Això es diu perquè sonen ser no res. Fum i mala cara treuen la gent de casa. També no cal explicar-la, tampoc. Gent jove i llenya verda, tot és fum. És a dir, cal deixar que la gent creixi i agafi experiència. Gent jove i llenya verda, tot és fum. Una altra, molt òbvia. On hi ha foc, hi ha fum.
Home.
És a dir, que tota acció genera conseqüències. Tant en el sentit recte, on hi ha foc, hi ha fum. Com en el sentit figurat. I també podem dir llenya verda fa bon fum, llenya seca, bona llum.
Ah, mira, és claríssim. Molt bo.
És claríssim que és així. Mm. Aquesta també la podem dir a l'inrevés. Llenya seca no fa fum.
Val.
I acabem. Quan l'ordre de les coses és molt important i ens dona seguretat a la vida...
Què s'ha de dir?
Hem de dir davant de la pedra el tro, abans la flama que el fum. I cada cosa al seu punt.
Carai, tu, molt bé, no? Doncs acabem així, Bernat. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Els comptes clars, amb el suport de Banc Sabadell.
I serà 4:45 de la tarda i ja sabeu que cap a aquesta hora, cada 15 dies, al Fabricació parlem de diners, parlem d'economia. En aquest espai, en col·laboració amb el Banc Sabadell, i com sempre, ja ens podeu fer arribar les vostres consultes. De fet, ja ho heu fet, però us ho tornem a recordar. Ens podeu fer arribar les vostres consultes al WhatsApp del programa, al 663-99-30-62. Vaig més a poc, per si encara no ho he agafat. 663-99-30-62. Qualsevol dubte que tingueu relacionat amb els vostres estalvis, declaracions de renda, inversions, ens els podeu fer arribar i nosaltres provarem de resoldre en directe amb els nostres experts. D'entrada, deixeu-me, permeteu-me avui presentar-vos qui ens acompanyarà en aquest espai d'avui. Ella és la Rosa Moya Martínez i és directora de Previsió Empresarial. Hola, Rosa, com estàs?
Hola, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Rosa, diries que cada vegada és més habitual veure autònoms de més de 55 anys? Que, de fet, és el tema que tractarem amb tu avui, Rosa.
Bé, bueno, no tinc les dades de, per a poder fer una concreció, no? Però sí que cal esperar que a mesura que vaja la gent, pues, vaja apropant-se a l'edat de la jubilació, pues tinguem una base major de persones que estan en aquesta edat.
Clar, també és interessant, Rosa, avui et volíem preguntar els avantatges. Quins avantatges té ser autònom, no? Pràcticament, fins a la jubilació? Quins creus que són?
Bé, bueno, el meu àmbit de especialització és més de plans de pensions i de lo que és estalviar per la jubilació, no? I en aquest punt, el ser autònom, pues, dona la possibilitat a les persones de tindre una major llibertat a l'hora de decidir com volen estalviar per la seva jubilació.
Clar, tu ets expert, ara ho deies, no, Rosa, en plans privats per autònoms. Ajuda'ns també a conèixer aquestes opcions. Quines opcions oferiu des del Banc Sabadell?
Mira, és que ha hagut un canvi normatiu molt recent. Bueno, la primera vegada que vaig ir a la norma va ser al 2022, només en un enunciat de que es podrien crear plans d'ocupació per a autònoms, però ja al 2023, en la publicació del reglament de plans i fons, pues, s'ha desenvolupat la normativa i a dia d'avui ja estem comercialitzant aquest tipus de producte. I la diferència fonamental és que un autònom té la possibilitat d'estalviar per la seva jubilació fins a 5.750 euros a l'any, que bueno, en un pla de pensions normal només que se poden estalviar 1.500. I quan dic estalviar, dic també desgravar-se, que també l'avantatge fiscal paral·lel, no? I ara, pues, el fet de ser autònom dona la possibilitat d'estalviar i desgravar-se una quantitat major. Això té que fer-ho utilitzant aquest vehicle que és el Pla de Pensions d'Autònoms.
Clar, Rosa, ajuda'ns també avui, perquè hi ha molta gent que, la vida d'autònom, no? És com que va lligat, aquest, la vida d'autònom. Quines diries que són tu els principals, quins són els principals avantatges de fer-se un pla de pensions per a autònoms, no? Per què ho aconsellaries, Rosa?
Bé, mira, per un costat està aquesta part que comentaven de la part fiscal, no? Financiero-fiscal, però també està la possibilitat de decidir com vols tu jugar en els teus diners o com vols fer estalvi, no? El risc que vols assumir. I sempre tenint la certesa que són diners que estàs tu, que estan en un pla de pensions teu, que ningú està decidint per tu, no? I que tindràs més o menys pensió o renda d'aquest pla de pensions quan et jubiles, depenent de les decisions que tu mateix hagis pres. O sigui, que és esa independència i el no dependre tant de la pensió que puga donar-te l'Estat.
Avui estem a l'espai Els Comptes Clars amb Banc Sabadell, concretament amb la Rosa Moya Martínez, directora de Previsió Empresarial del Banc Sabadell. I també amb ella volem comentar una notícia econòmica. Rosa, preparada o no?
Sí, sí.
D'actualitat, perquè ens ajudis, perquè ja saps que de vegades nosaltres, ja saps que aquestes notícies, en general, doncs, ens costen d'entendre. Ja sé que pels economistes és molt fàcil, Rosa, però per això et demanem avui que ens ajudis a fer aquesta lectura, escaient de la notícia que et proposem. Però abans deixa'm recordar als nostres oients que estem amb la Rosa Moya. Per tant, si teniu alguna pregunta a fer-li la Rosa relacionada avui, més concretament amb aquesta previsió, com dèiem, d'aquest pla de pensions pels autònoms, 663-99 99 30 62, 663 99 30 62, i a la part final d'aquí uns minuts amb la Rosa Moya de Banc Sabadell, doncs intentarem resoldre els vostres dubtes. Però ara, com dèiem, Rosa, llegíem fa uns dies, volem compartir amb tu aquesta notícia que llegíem fa uns dies a E-Notícies, al portal E-Notícies, que deia el següent: la Seguretat Social té un missatge dur pels autònoms. Dos punts. Afecta les seves pensions. I és que la Seguretat Social fa una crida a aquests treballadors autònoms perquè augmentin la cotització com més aviat millor. Diu Rosa que això ja fa anys que les entitats ho alerteu. Explica'ns una mica quina lectura hauríem de fer d'aquesta notícia.
Mira, és que és molt senzill, perquè cada any l'esperança de vida creix. I com que això és una realitat, no? Pues cada vegada necessitarem més anys de tindre ingressos de la Seguretat Social o de la pensió que siga per a poder mantindre la nostra qualitat de vida. Però, per un altre costat, l'esperança de vida en bona salut no creix igual. Aleshores, el que tindrem és que en el futur necessitarem diners per tractaments mèdics que no estan coberts per la Seguretat Social. I d'ahí ve la necessitat de fer un estalvi complementari. En esta notícia pues, parla de diferents fórmules per a tindre uns ingressos majors quan arriba la jubilació. Algunes d'aquestes propostes que ens dona la notícia van en la línia d'augmentar la cotització a la Seguretat Social o de fer un altre tipus de cotització per ingressos reals, però també tenim que tindre molt present que tenim la possibilitat d'utilitzar plans privats que ens donen la possibilitat de tindre un estalvi complementari que estem, diguem-ne que estem rentabilitzant-lo nosaltres, no? Perquè són diners que sí que aportem al pla de pensions, però el pla de pensions és nostre i tots els rendiments que vaig acumulant pues, són nostres. No estem compartint aquest rendiment en Hisenda perquè li donem els diners de primeres, no? I els rendiments els porten ells, no. Ja compartirem quan arriba el moment, no? Perquè després tindrem que pagar, està clar. Però, de moment, en la nostra vida laboral, pues estem tenint un estalvi fiscal i, a banda, tenim uns rendiments que fan efecte de bola de neu i que ens ajuden a tindre més capital per a la jubilació.
Clar, o sigui, una mica el que vens a dir, Rosa, és que vosaltres és el que dèieu, que alertàveu d'això, no? De que els treballadors autònoms hauríem d'augmentar aquesta cotització com més aviat millor, però que hi ha altres plans també, no? Com bé deies.
Clar, és que el més important és tindre molt clar que això és una realitat que, com diem, ja des de les entitats financeres ja portem anys d'avisant-lo, i és com un poc el problema de l'aigua, no? Que tot el món diu, no, en el futur tindrem problemes d'aigua, però és que clar, el futur ja moltes vegades ja el tenim molt més a prop del que voldríem, no?
No, Rosa, moltes vegades aquest futur és el present, o sigui que ja ho tenim aquí.
Exacte.
No?
Exacte. I és important tindre aquesta visió, no?, de fer l'estalvi. En un pla privat, l'avantatge que tens també és que pots fer tu el teu estalvi i graduar-lo a mesura que dels teus ingressos, no? Un any que te va molt bé, pots fer una aportació més gran i a lo millor l'any que ve pues, no estàs facturant lo mateix i, bueno, pues, tal volta decidis paralitzar-lo temporalment i després tornar i jugar en la quantitat que estàs estalviant. Bueno, pues això és una flexibilitat que també tenen els plans d'autònoms.
Quin creus tu, Rosa, que és el principal error que cometen els autònoms en el llarg de la seva vida? Quin creus tu que és aquest principal error? Sabries dir-nos?
Ai, és que jo crec que, bueno, no és sols que li afecte als autònoms. Jo crec que tot el món estem un poc en esa mira a curt plaç, no? del dia a dia, i estem ficats en el dia a dia i costa molt de pensar el futur, no? De pensar què pot ser que jo necessite o què puc fer jo per tindre un esforç molt xicotiu i tindre un rendiment al llarg plaç, no? Jo crec que esa mira a llarg plaç és algo que a tots, bueno, pues es costa.
Vinga, va, que encara ens queden uns minuts llargs, per tant, ara és el moment Rosa, això només està en la prèvia, eh? Ara és el moment de... d'examen. A veure, segur que la Rosa Moya Martínez, directora de Previsió Empresarial de Banc Sabadell, està amb tu perquè doncs li preguntis qualsevol dubte. En aquest cas, avui més encaminat, Rosa, podríem dir, en aquest pla de pensions, no? De cara als autònoms. I podeu dir la vostra, 663-99-30-62. 663-99-30-62. Mira, mentre estàvem parlant, sí que ha arribat una pregunta relacionada, Rosa, justament amb aquesta notícia que compartíem amb tu de, del portal E-Notícies, no? Recordem, la Seguretat Social té un missatge, deia així, amb aquest titular dur, dur per als autònoms, que afecta les seves pensions, i és que la Seguretat Social fa aquesta crida a aquests treballadors autònoms perquè augmentin la cotització com més aviat millor, i la Clara puntualitza que ella té 54 anys, Rosa, i comenta: a mi m'agradaria compartir amb la Rosa que és veritat que si es cobra poc, cotitzar a l'alta provoca que costi més arribar a final de mes. Això és així, no, Rosa? Els comptes clars, que va dir la Clara.
Bé, sí, és raó, que no? La cotització directament, la cotització de la Seguretat Social directament és una despesa més de l'autònom i és un compromís que fa també, no? Per això, en els plans de pensions privats, pues tenen esa flexibilitat, no? D'adaptar-se a la facturació que tingues i a les circumstàncies que tingues cada mes o en una temporada.
Val, doncs mira, si et sembla, Rosa, passem ja directament al que seria una altra consulta que ens ha arribat de fabricació pròpia. Aquestes línies continuen obertes per resoldre-us dubtes i avui també s'ha posat en contacte amb nosaltres un oient que es diu Lluís i et pregunta això, Rosa.
Soc Lluís i soc autònom fa 38 anys. Tinc 59 anys. Hi ha algun tipus de règim per autònom de cotitzar i no treballar sense tindre que declarar res de res?
A veure, Rosa, què li pots dir al Lluís? Com el podem ajudar?
Bé, bueno, ahir un règim que siga independent dels ingressos que tinga la persona, no?, i que el puga controlar directament, bueno, com a règim de la Seguretat Social no puc dir res, però com a dintre d'un pla de pensions privat, d'un pla d'autònoms, pues sempre va tindre la capacitat de decidir en quin moment i quin import vol fer l'aportació. I és una decisió seua, personal, i només que, bueno, pues que la tindrà que declarar en la renda, però per estalviar-se impostos, perquè desgrava.
Clar. Mira, Rosa, Lluís, si m'ho permets, també ens ha fet aquesta confessió, ara que tu deies declaració fins i tot també, i que la volem compartir amb tu. A veure què li pots respondre. Mira, escoltem el que diu el Lluís.
I per acabar, un consell: no sereu d'alta d'autònom.
Que no ens fem d'alta d'autònom, Rosa. Què li diries tu a Lluís? A veure...
Bueno, és que és com tot. Cadascú té la seua activitat, el que és empleat per compte, treballador per compte, agent d'una empresa i tal, pues té els seus problemes també. O sigui, estem tots en el dia a dia i bueno, lo bo seria no tindre que treballar, no?
Home. Però... això seria fantàstic, no, Rosa? Tot i que alguns jo crec que ho trobarien de faltar. Bueno, mira, si et sembla, ja per acabar, fem com un resum d'aquests comptes clars, avui amb Banc Sabadell, amb la Rosa Moya Martínez, directora de Previsió Empresarial. Aquells consells bàsics, com aquell ABC, no?, que hauria de saber a l'autònom a dia d'avui, no? I molt relacionat amb la reforma que tu deies de fa un any, no? Què és el que ens hauria de quedar clar, Rosa, per acabar?
Lo més important que tenen que tindre clar és que ara tenen un instrument que feia molt de temps que no podien fer servir d'una forma òptima, perquè els plans de pensions privats fins a l'any passat pràcticament només que permetien fer aportacions de 1.500 euros als autònoms, però ara ja en tenim els plans de pensions d'autònoms on poden aportar un extra de 4.250 euros, en total 5.150 euros de desgravació de la seva base imponible. I això sí que és una ferramenta molt important per a planificar-se la seva jubilació, perquè l'any que puguen podran arribar a tope de l'aportació i l'any que no, pues no cal que facin.
Doncs Rosa Moya, de Banc Sabadell, moltíssimes gràcies, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Has escoltat Els Comptes Clars, amb el suport de Banc Sabadell.
I vinga, ja sabeu que d'aquí 15 dies torna Els Comptes Clars aquí al Fabricació Pròpia, gràcies a l'ajuda de Banc Sabadell. Res, fem una petita aturada nosaltres per agafar aire i beure una mica d'aigua, i a la tornada Joan Anton Català aquí al Fabricació. Ara tornem.